Es talla tot. Depèn l'espessa que és la neu que cau, doncs la senyal no passa, també hi ha talls de llum en aquella zona. Vull dir, no som nosaltres els únics afectats, sinó que hi ha d'altres televisions que també els està passant el mateix, no? Però és això, jo venia aquí i dic que no va, em diuen, ara torna a anar, ara no torna a anar. Això és un joc de pebrots, no? I dius, ostres, no... A veure, explicar, no?, que si hi ha aquests talls... No és cosa nostra, i que si... A veure, si hi hagués un tall al migdia o qualsevol moment que hi hagi qualsevol problema, doncs, per exemple, els continguts de l'informatiu estaran a la web, les notícies, vull dir...
No es perdrà cap mena d'informació,
no es
Miquel.
No es perd informació. Potser és que en aquest temps que diu en Sergi que no durarà gaire, que ja s'acabarà aviat...
Ja anirà baixant.
Vol dir que anirem a la normalitat. Però durant aquestes hores, doncs, pot passar això. Que ara sí, ara no, ara sí, ara no, perquè... Ara mateix he parlat amb un dels tècnics que estava pujant de Banyoles cap a Roca Corba. Diu, està nevant. Diu, miraré, ja arribaré dalt, perquè
no ha agafat
ni res. Però quan arribi dalt, a veure, què em trobo, no? Perquè la senyal va amunt i avall.
Doncs ja ho sabeu, si esteu mirant Canal 10 Empordà i dius, ai, mira que la tele em fa el burro, no passa res, no és cosa vostra.
No és cosa meva.
Sinó que, ni nostra, sinó que és de Roca Corba, eh?
Sí, a l'Escala suposo que no, Ràdio L'Escala no tindrà problemes, perquè el repetidor és de Montgó i aquí no neva, que jo sàpiga.
Aquí de moment no ha arribat. Doncs, Miquel, gràcies per explicar-nos-ho.
Vinga, vagi bé, adéu.
Doncs bé, ja hem obert aquesta segona hora que ens portarà a parlar de salut. En aquest cas, amb l'Enric Pous, ens n'anirem cap al dispensari de Sant Pere Pescador per conèixer aquesta nova escola d'esquena que estan portant a terme. Us recordo que tenim concurs en marxa, 972-77-1000, si voleu ser els afortunats que demà us emporteu aquest 10è cortesia de l'anxova milionària a casa. Només heu de trucar o enviar-nos un WhatsApp al 972-77-1000 i demà al voltant de 12:15, en Paco Torres entra a l'estudi i ens dirà qui és el guanyador. I ja sabeu que en Paco el tenim aquí tota la setmana, i és que avui tenim històries de la ràdio també amb en Paco, que és com acabarem aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera, que ara sí que ja l'obrim, com sempre, fent un repàs de l'actualitat local amb l'Abel Font. Molt bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
Bé, doncs, Canal 10 potser té algun fallo, està nevant, està de llevantada...
Home, no,
això són notícies del dia, eh?
Exacte, i és que ara ja hi som de ple. Tot... Des d'ara, calculàvem, o es deia, des de migdia fins a mitja tarda serà el pic més fort d'aquesta entrada forta de temporal de llevant. El més fort, de fet, i el més intens, des del Glòria. D'ara fa 3 anys, amb onades que superen o superaran els 5 metres d'alçada i amb un vent que rondarà o superarà fins i tot els 80 km per hora. Avui dimarts, i especialment el pic, és des d'ara migdia fins 4-5 de la tarda. Per tant, si ens escolteu, és bon senyal, teniu la ràdio a prop. No la deixeu estar a la ràdio, perquè si passés qualsevol cosa ja us n'informaríem. I si podeu, i us en podeu estar, no sortiu de casa.
Doncs mira, clar que sí, que els afortunats que tingueu llar de foc, ara mateix ens esteu fent una enveja.
Oh.
És marrana, perquè és marrana la llar de foc, però com quin caliu que dona a casa.
Marrana
en el sentit de que la casa fa olor fum, de que queden cendres, de que allò ho has de netejar.
Sí, esclar.
Que la xamaneia també escurar-la, de tant en tant, mira. Que si no, un dia pot fer puf, però que maca que és la llar de foc.
Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimarts. Després ens centrarem en la crònica del ple. 15 punts a l'ordre del dia, un dels quals ja l'havíem comentat la setmana passada arrel de l'entrevista amb el regidor de serveis, i era el tema del desbloqueig del contracte del servei d'enllumenat públic, com finalment es va aprovar. I un altre que destacarem com a principal en el titular és el nou tràmit aprovat per a la futura estació de tractament d'aigua potable, la ETAP.
Sí.
A veure, és una obra de grans dimensions. Ahir ja es parlava que rondarà els 7 milions d'euros.
Uau.
Podria entrar en funcionament, o es calcula que entrarà, de fet, en funcionament el 2025. D'aquí a un parell d'anys i pico, podríem dir, no?
Sí,
i pico.
Entre 2 i 3, no?
El que s'aprovava en el ple d'ahir és la cessió, de la titularitat dels pous, o tot el sistema de captació, la cessió al Consorci d'Aigües de la Costa Brava, que és qui ha de fer aquesta obra. És a dir, els hi cedim la titularitat de tot això perquè ells facin l'obra, ells la financin,
sí,
i en puguem gaudir des de les llars de l'Escala. Conseqüència principal d'això.
Quina és?
Garantir un bon servei, un bon subministre d'aigua potable, u, i una bona qualitat d'aquesta aigua potable. Jo posaria la mà al foc que si l'aigua es filtra a través d'aquesta estació de tractament, doncs eliminarem aquelles sensacions tan desagradables que hi ha, sobretot en els mesos de més demanda de l'aigua fangosa, l'aigua marronosa, sí, aigua ferruginosa que surt per l'aixeta i dius, ostres, i jo em bec d'això? No, ja poca gent em sembla que beu aigua de l'aixeta a l'Escala.
No es pot.
Home, de poder és potable.
Val.
Potable ho és.
Val.
Altra cosa és qui té estómac...
Per veure-s'ho, no?
Això és una altra història. L'administració es cobreix les espatlles, és a dir, és una obligació de l'administració pública local en un municipi com l'Escala, el servei d'aigües, el servei d'escombraries, el servei de cementiris i altres serveis obligatoris que ha de prestar la municipalitat. Altra cosa és, llavors, la qualitat en què es dona.
Això és veritat.
I aquí sí que és interpretable i tu i jo pensem el mateix. Cròniques que ens queden pendents del cap de setmana. Per exemple, el temps de foscor en què va viure el Barça i va viure Catalunya. Mm-hmm. És el fil conductor de la conferència que vam enregistrar, en bona part, fins allà on ens van deixar, perquè és una conferència que roda molt i molt, fa molts bolos, i el senyor Barça va dir...
A mi no em graveu sencer, no?
Aquí hi ha uns drets d'autor i poc... Què pensaria la gent si a tu t'ho deixo gravar tot? No? Per tant, no van poder-la gravar tota. Jo no ho entenc, perquè no es pot gravar tota. Perquè serà que van dir cap secret.
No, però tenen el seu estil, així ja no està penjat a internet i nosaltres el seguim fent igual allà on anem.
És clar, ja aneu fent, però sempre és molt més agradable seguir una conferència en viu que no pas seguir-la a través d'internet.
Sí, això sí.
No? I potser, si estés penjat a internet, podria ser un reclam per algú que li van a fer en el seu poble. Ostres, allò m'interessava. Deixa'm anar a veure'ls en directe, perquè hi ha alguna cosa que no m'ha quedat prou clara. Bé, és igual. També, això també és interpretable.
Uh-huh.
Jo penso que va en contra dels nostres interessos, que ens hauria agradat fer-ho, perquè hi ha un programa a la televisió, per exemple, de les conferències que es fan a l'Escala. Lluat sigui Déu.
Bé.
El Barça és tan gran que en els petits no ens deixa fer aquestes coses. Serà que li faria... No seria ni un granet de res, ni una pessigadeta.
Potser és més popular que en el 10 del que et penses.
Home, més del que es pensa el Barça, això segur.
Això
segur. Ara, comparat amb les dimensions del Barça, 8 a Ràdio, l'Escala, Canal 10, som els primers de l'Escala, això sí. I després sí que ens deixaven gravar i més voldrien que haguéssim gravat i no ho vam fer-ho tant com ells haurien volgut, són els concerts de l'Escola de Música. Però
sí,
és que també no s'hi posen pas per poc.
No, ells si ho fan bé.
I aquí amb dos zeros, eh? Dos zeros. No vol dir que ho fessin molt malament. No, dos zeros vol dir la xifra d'actuacions. Més de 100. Més
Uau.
De 100 actuacions repartides en 6 sessions de concerts entre divendres al vespre els adults i el dissabte a la tarda tots els altres formats. No, un tastet en vam gravar. Però en tot cas a l'informatiu comentem com era d'especial aquesta jornada pels alumnes, que és un d'aquells pocs dies que es posen davant del públic.
I tant.
I té tot el sentit del món en l'etapa formativa musical de les escoles de música, perquè quin sentit tindria la música, quin sentit tindria formar grans especialistes en instruments si davant seu no hi ha públic?
Doncs la veritat és que cap, no? Per tant, han de fer aquest pas que en alguns alumnes segurament els hi costa poc, altres potser els hi costa molt més.
Tu hauràs fet en la teva etapa formativa com a periodista alguna classe d'aquelles del missatge, no? El missatge, hi ha un emissor, hi ha un mitjà i hi ha un receptor.
Sí.
Sense el receptor no hi ha missatge.
No té sentit.
Sense el receptor, doncs, no hi ha música en aquest cas. Esports, ahir ens vam fixar en l'Escala, el primer equip que no acaba de, però continua líder en definitiva. Avui ens fixem en el Bellcaire, que va fer un cop de puny damunt la taula, d'aquests amistosos, però
sí, sí,
allò de pom, aquí estem, guanyant a casa del segon classificat, que tenia just un punt per sota l'històric Palafrugell, que després d'èpoques glorioses va arribar a desaparèixer, ha hagut de tornar a començar des de zero, i ara està flairant com n'és de difícil anar a categories, diguem-ne que professionals, perquè els que comencem a tenir una edat al Palafrugell l'associaríem, home, Palafrugell, un estàndard, un habitual de la tercera divisió.
Sí.
Què hi fa el Palafrugell jugant a tercera catalana? Doncs mira, les coses s'han de cuidar, les plantes s'han de regar i s'han de mantenir. Si no hi ha manteniment...
També, desapareix.
En tot cas, res, tot això per dir que el Bellcaire va guanyar 0-1 al Palafrugell i es manté líder ara amb 4 punts d'avantatge en el primer partit de la segona volta. Agenda d'activitats i el temps completaran l'informatiu d'aquest dia de temporal de llevant dels grossos. El titular d'en Sergi diu: serà notícia la mala mar amb onades de més de 5 metres, el vent a més de 80 km per hora i la pluja. Demà el temporal anirà a la baixa.
Molt bé, i després tenim avui, dimarts, la plaça.
La plaça que farem amb la Maribel Calderón per candidatura de Progrés, amb en Salvador Simón de Junts i la Montse Caldés de Gent. La columna la signa Junts per Catalunya i ens la llegirà avui un debutant en aquests barals, Jordi Roure, candidat d'aquesta formació, i que, mira, ja aprofita la plaça per dir: aquí estic jo i dic les coses d'aquesta manera.
Doncs t'esperem a partir de la una per conèixer tota aquesta informació de manera ampliada i tot seguit a partir de 2:15 aquesta plaça política. Fins llavors, Abel, moltes gràcies.
Va, doncs, fins a la una.
I nosaltres també seguim endavant i volem conèixer què ens proposa Canal 10 Empordà, que ja sabeu, que poden haver-hi petits talls de llum, ara torna, ara bé, perquè Roca Corba està nevant i en aquest cas doncs nosaltres no hi podem fer gaire res, però tot i així sí que tenim una gran programació en marxa que ens l'explica la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Avui, en ple temporal de llevant, Canal 10 Empordà arriba amb la seva programació habitual. Així és que durant el matí heu pogut seguir el Next Matí, el Fet a Mida o el 10 Notícies, i també l'Esports 10. Com tots els dimarts, tenim Plaça Política, espai radiofònic de 30 minuts, on els partits polítics, amb representació a l'Ajuntament, opinen d'un o diversos temes. Un espai on hi podeu participar. Com? Trucant o enviant un WhatsApp al 972-77-1000. També podeu deixar el vostre comentari al Facebook Live de Canal 10 Empordà, on la tertúlia es pot seguir en directe. A les dues puntual arriba el 10 Notícies, on avui destaquem el més important del ple del mes de febrer, o també la previsió del temporal de llevant. La programació seguirà amb l'El Dia Migdia, el programa Esports 10 i el Fòrum Gastronòmic a culinari, que recull les masterclass del Fòrum Gastronòmic del Girona Excel·lent. Ja a 4:15 es torna el magazín Fet a Mida, seguit del Caminant per Catalunya, el Parlem, i tanquem aquesta franja de la tarda amb l'informatiu 180 graus. Les nits de dimarts són polítiques a Canal 10 Empordà, i avui, a les 8, a 9:15 i a les 12, es podrà seguir l'entrevista a la portaveu d'Esquerra Republicana de l'Escala, Edna Estrems. Temes com el manteniment de les escoles, la seguretat del municipi o el plantejament d'un nou pavelló esportiu confeccionen aquesta entrevista de 30 minuts presentada per Miquel Pagès. L'actual Esports o la porteria, ja passades les 12 de la nit, completen aquest dimarts, dia 7 de febrer.
I com cada dimarts, ja sabeu que ens agrada molt parlar de salut, i avui parlem amb l'Enric Pous, que és metge del dispensari de Sant Pere Pescador, i amb una novetat que està fresqueta, que és aquesta nova escola d'esquena que estan portant a terme. Enric Pous, bon dia.
Sí, bon dia.
Doncs a veure, explica'ns una mica, que crec que heu tingut ja un matí molt interessant i distret amb aquest nou projecte que teniu entre mans.
Sí. A veure, això feia temps que teníem ganes d'intentar abordar el tema aquest dels mals d'esquena, que diem normalment, no?, que és això de les lumbàlgies, les cervicàlgies, i avui hem començat Si vols, ara anem comentant una mica com ho hem orientat, però estem contents que ja hem posat la primera pedra.
Clar que sí. Doncs, per tant, està clar que hi ha una necessitat. Les esquenes són sensibles, cada cop som més sedentaris, ens cuidem poc i apareixen, doncs, malalties, com deies, com les lumbàlgies, les cervicàlgies. I aquí heu volgut reaccionar i explica-m'ho, doncs, com ho heu fet? Què és el que esteu fent?
Sí, mira, clar, inicialment havíem, ja dic, fa temps que ens preocupa, inclús pel tipus de població de Sant Pere, però en veritat el tema és molt generalitzat, no? Però gent que treballa a l'hostaleria, gent que treballa amb les pomeres. Llavors, primer havíem pensat que s'hi feia, doncs, això, una xerrada i explicar alguns consells, però com que afortunadament tenim dos fisios, no? En Marc Tremoleda, que està a Sant Pere sobretot, i l'Enric Auric, que és un veterano que jo crec que molts de l'escala també el deuen conèixer, i que hi tenim molt bona relació, vam dir, escolta, per què no fem unes sessions, això, del que se'n diu escola de l'esquena, que es tracta bàsicament d'això, d'ensenyar-los uns moviments, uns exercicis, perquè els vagin interioritzant i després els vagin fent a casa, i amb això tant prevenim com disminuïm el dolor de gent que ja en pateix.
És una idea sorgida de la taula de salut comunitària, no?
Ah, exacte. Ja fa un temps que a Sant Pere vam muntar això, la taula de salut comunitària, no?, en què estem relacionats amb l'Ajuntament, amb serveis socials, amb l'escola, i van sorgint diferents propostes, Llavors, una mica per això, ho vam començar 2019, la pandèmia ens va desgavellar una mica els plans, ja et dic, el tema de l'esquena sempre estava allà, i ara, doncs ho estem engegant.
I el que fareu són sessions, en aquest cas, amb fisioterapeutes, que ho fan de manera desinteressada, no?
Totalment, A més, és curiós perquè, curiós en el sentit que ells mateixos diuen, ostres, és que aquest any dels mals d'esquena no estem donant l'abast, Vull dir que ells són els primers, i ja, si algú els coneix, són dos grans professionals, i sí, desinteressadament, i amb l'esperança, doncs, això, d'aquests nous professionals que s'han d'anar incorporant en el cap de l'escala, aquests professionals comunitaris, que en principi s'afegirà un fisioterapeuta ja en el cap de l'escala, que una de les seves coses serà precisament aquest treball comunitari, i en principi llavors sí que serà remunerat. Però de moment, tant en Marc com l'Enric fan desinteressadament i encantats.
I quantes sessions fareu? Avui heu fet la primera, no?
Sí. Al principi van dir 10, i diu, home, 10 és molt, perquè a més d'aquí res ja començarà la temporada, no? Perquè ens hem centrat sobretot en dones migrades, que després hem acabat barrejant, però d'aquí res començaran la temporada, i vam decidir fer-ne 5, en farem 5. Ja et dic, és una prova pilot, anirem veient com funciona, però ja et dic, avui que hem fet el primer ha anat fantàsticament bé.
Quantes participants hi teniu?
En tenim 11. Ho hem limitat. Ho hem limitat a 10, en vam posar una més perquè després marxava, i de moment ho farem això, un grup reduït amb un espai que tenim allà a Sant Pere, i de moment tenim això.
Clar, perquè, mira, tu com a metge ho deus veure diàriament, no? L'esquena és sensible, és la que ens aguanta tot el tronc, tot el cos, i no li tenim ni l'amor ni el carinyo que a vegades li hauríem de tenir. Estiraments al matí, flexibilitat, prevenció, sobretot. I això se'ns oblida, en el nostre dia a dia, Enric?
Clar, és això que insisteixen molt també els fisios, i nosaltres també intentem, infermeria, que és això, és una mica de constància, Jo, una de les coses que explico o que comento és, mira, realment la gent ja està anant a caminar, vull dir que la gent, déu-n'hi-do que té interioritzat això d'anar a passejar i anar a caminar. La següent passa que hem de fer tots plegats és fer, doncs, cada dia, cada dos dies, cada tres, això, uns estiraments i uns exercicis per reforçar la musculatura, sí.
Per tant, fa falta que ens cuidem una mica, en aquest cas ja engegat. I tu mencionaves que hi entrava un fisioterapeuta també a l'àrea bàsica de salut de l'escala. Cada cop hi ha més sinergies amb més professionals diferents, cada cop es veu més l'individu, no?, com un tot que l'hem de cuidar des de totes les perspectives. Això és un avanç, també, en aquest cas, a la primària?
Totalment, A veure, estem Ja dic que jo crec que sobretot va ser el conseller Argimon, però vull dir que realment s'està fent una aposta que jo crec que és encertada, no? d'obrir les àrees bàsiques de salut, d'incorporar aquest tipus de professionals, perquè és això, vull dir que l'atenció mèdica tal com l'enteníem no és suficient, o ja no només que no és suficient, sinó que realment es pot nodrir de moltes altres coses, eh? Ja suposo que n'heu parlat, de la nutricionista, sí. De benestar emocional, etc. Sí, sí, que ja hem parlat, ja ho sé.
No, sí, sí, i ens encanta, no?, anar coneixent doncs, tots aquests professionals que crearan aquesta sinergia i que tu com a pacient doncs, et poden abarcar des de diverses professionalitats, que això és magnífic. I a través d'aquesta taula de salut comunitària que teniu, sé que aquesta creació de l'escola d'esquena era el primer objectiu, però en teniu més, no? Teniu accions importants a fer per endavant, oi?
Sí, ara, exacte, que aquí la Gemma, que és la infermera del consultori de Sant Pere, va fer aquí un bon resum. Sí, que ara properament volen fer una activitat que en diuen Llepa't els dits, que és amb la nutricionista, de tractar el tema de l'alimentació saludable. Ja dic que Sant Pere, en concret, tenim un percentatge de població migrada molt alt i que s'hi afegeix doncs, a vegades temes d'això de diabetis i tal, i la següent és aquesta, el Llepa't els dits, que es dirà. També en l'aspecte del benestar emocional, com ja dic, que estem quasi amb un 40% de migració a Sant Pere, doncs es tractarà, s'intentarà fer un grup pel dol migratori. Sí, anem fent coses. Ara d'aquí res vindran ja els temporers, bueno, d'aquí sí. Res, encara queden uns mesos, però això és un tema que també cada any ens preocupa, el tema dels joves, i les drogues, etcètera. Sí, sí, anem intentant fent dins del que podem.
Doncs, home, molta feina que feu des de la taula de salut comunitària amb bones iniciatives com aquesta creació de l'escola d'esquena, amb aquesta prova pilot, de moment 5 sessions, amb 11 participants que ho estan portant a terme. A partir d'aquestes 5 sessions es veurà doncs, com s'aplica això, com ho fem i com es pot integrar també a l'àrea bàsica de salut, que en aquest cas és el que fa falta, no? Que tot això ja estigui integrat precisament a dins un gran servei, que això es pugui oferir, i en aquest cas de manera remunerada també per als professionals, no?
Exacte, i d'una manera doncs establerta, ja sabent els calendaris i tot això, perquè la gent s'hi pugui. Sí, sí.
Doncs molt
bé. Que vagi bé.
I tant, clar que sí. No, home, tot això que és salut, i és el que diu, si més no, jo crec que per molt que siguem més sedentaris, la idea que hem de fer salut també ens està entrant, de mica en mica, diguéssim. Sí. Cada cop també està més a l'ordre del dia, menjar més sa, més vegetarià, més sense tants processats, fer esport, moure'ns. El que falta a vegades és aplicar-ho, ens falta a vegades, la teoria la sabem, ens falta posar-ho en pràctica, no, Enric?
Sí, tot em va fer gràcia, perquè una de les coses que també ens està servint a nosaltres és conèixer de primera mà els fisios, no?, que ja hi interactuem, però a més ells mateixos deien, no, si la gent ja sap el que s'ha de fer, però quasi que els hi fa mandra i prefereixen anar una vegada al mes al fisio que no pas fer exercici cada setmana o tot això. Però bueno, jo crec que la gent se'n anirà donant que també així com caminar la gent acaba disfrutant, doncs fent uns exercicis i uns estiraments també acaba un gaudint.
Doncs a veure si portem més salut, clar que sí. Enric Pous, metge del dispensari de Sant Pere Pescador, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos aquestes bones iniciatives i espero que vagin d'allò més bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I ara nosaltres ens volem anar una miqueta de viatge, que tenim aquí una llevantada d'aquelles que fa que ens quedem tancats a casa, però les ganes de viatjar sempre hi són. I ja sabeu que des dels Quaderns del Viatger fa un parell de setmanes que ens estan portant a l'illa de Raroia, tota descobrint-la pas a pas. Avui, tercer capítol. Anem viatjant cap a Raroia.
Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler. fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
Doncs tercer capítol de la sèrie dedicada a aquesta illa atol. Avui, amb el motiu central de la visita, amb el per què en Jordi tenia interès d'anar a aquest racó de món enmig de l'oceà. Una expedició escandinava feta fa just 75 anys n'és el motiu, o la culpable. Una visita que encara es recorda a l'illa. El Jordi ens explica un dels moments més emotius del viatge quan va poder parlar amb persones que van viure ara fa 75 anys l'arribada d'aquells estranys homes blancs. Raroia, amb tots vosaltres, tercer capítol, Els quaderns del viatger.
Jo volia anar, en concret, a un motu que es diu Motu Tahunamaru, però també es coneix com l'illa del Contiki, perquè aquí va ser on va naufragar la Contiki. La Contiki és una barca, un rai, de fet, fet amb troncs de palsa, que és una fusta tropical que flota molt, no? I aquesta barca la va idear un noruec, Thor Heyerdahl, que tenia una teoria. Ell havia estat abans a les Illes Marqueses, que és un dels arxipèlags de la Polinèsia Francesa, i havia vist que hi havia semblances entre algunes estàtues d'aquí i algunes estàtues de Sud-amèrica. Veia que els vents eren constants i sempre venien de l'est, semblaven venir d'Amèrica. Hi havia algunes paraules i fins i tot alguns productes alimentaris que venien de Sud-amèrica, per exemple, el moniato o les carbasses. I va pensar en una teoria de la migració en què pensava que les illes de la Polinèsia havien estat colonitzades des de l'est, des de Sud-amèrica. Per provar això, doncs, havia de provar que en l'antiguitat havien tingut barques suficientment, diguem, marítimes com per poder fer tota aquella travessa. Si no, la resta de gent, no, de científics, el que pensen, i és el que d'alguna manera és real i és el que la genètica ha confirmat en els últims anys, és que originàriament els polinesis venien del sud-est asiàtic, que és el que actualment, doncs, s'ha comprovat, i gràcies a les canoes de doble quilla que tenien, doncs, van poder anar colonitzant tot el que és l'oceà Pacífic, des de Nova Zelanda, Hawaii, fins a l'illa de Pasqua, no? I amb el que és Polinèsia Francesa. Aquesta teoria de Heyerdahl, doncs, li van dir que la demostrés, i és el que va fer. Va construir una barca, segons l'estil que havia vist en cròniques espanyoles que tenien els inques abans de l'arribada dels europeus, i amb cinc altres escandinaus va fer-se a la mar, i després de 101 dies de travessa, amb totes les aventures que es poden llegir en el llibre que després va fer, o veure en un documental que fins i tot va guanyar un Òscar als anys 50, va acabar arribant a la Polinèsia Francesa, i en concret, doncs, en aquest Motu Tahunamaru de l'illa de Raroia Motu. Què va comprovar amb això? Doncs realment que a l'antiguitat potser alguns peruans construint una barca similar s'haurien pogut fer a la mar i arribar, o no. Però bueno, això després, doncs, realment s'ha vist que no tenia molt de sentit, i el que havia de ser la prova d'una teoria al final no va acabar provant res, però sí que va convertir-se en una de les aventures marítimes més importants del segle XX, i encara avui en dia es recorda. I en aquest motu, Tahunamaru, doncs, hi ha el monument que es va fer en record de la presència de la Contiki, i de fet és un lloc molt visitat, perquè sí que aquesta illa no és turística en si, però sí que hi arriben molts velers, perquè són els velers típics de la gent que dona la volta al món. Una de les maneres de fer-ho és anar des d'Amèrica cap a Àsia. I quan fan això, aquests velers arriben a les Marqueses, de les Marqueses baixen cap al sud i arriben fins a les Tuamotu. I la primera illa que té una entrada marina natural a la llacuna és Raroia, i llavors aprofiten per visitar també el Motu Tahunamaru. De fet, la Contiki com a tal, després es va descobrir que no era un vaixell gaire navegable. Tenia una vela, tenia un timó, però en realitat es movia amb les corrents marines. I part d'això també és el que la raó per la qual va naufragar, perquè directament va anar a impactar contra aquest motu, perquè no tenia manera de dirigir-lo i esquivar l'illa, no? Vaig parlar amb la gent més vella. Hi havia una parella de més de 80 anys que havia estat present com a nens quan havia passat tot això, i em comentaven que arrel del naufragi de la Contiki, tot el que portava aquella barca, entre elles doncs, moltes llaunes de conserves, que era el que tenien per sobreviure al mar, van caure a l'aigua de la llacuna, van anar flotant i van arribar a la platja del poble, que està a l'altra banda de la llacuna, no? I els nens passejant per la platja doncs es van trobar aquestes llaunes, i clar, dius, ostres, això d'on ha vingut, no? I va ser quan van començar a descobrir que n'hi havia moltes, que llavors l'alcalde d'aleshores, que fins i tot és l'avi de l'alcalde actual, no? Doncs va dir, escolta'm, aquí ha passat alguna cosa, i algun vaixell aquí embarrancat, no sabien exactament què era, però van enviar llavors unes quantes canoes a diferents punts de la Toló, i al final els van localitzar. Com a anècdota, una d'aquestes llaunes que es va trobar un nen, el van obrir amb la curiositat infantil, no? I van veure un producte dins que d'alguna manera els recordava els pots de cola, d'enganxar, no? Que ja coneixien. I un d'ells tenia una sola de la sabata, que estava una mica solta, que necessitava reparació, i va agafar d'aquesta cola i se la va posar. Semblava que anava bé. Al cap de poc van anar a missa, i mentre estan allà en el banc asseguts, comença a mirar els peus i veu que estava tot ple de formigues. Perquè allò no era cola, sinó que era marmelada, però que no la coneixien, clar, no sabien que era la marmelada. I totes les formigues havien anat allà cap al sucre, i llavors van descobrir doncs, que allò era comestible, i van disfrutar moltíssim després amb les llaunes de marmelada. No? És l'anècdota que expliquen, que això no surt en el llibre tampoc de la Contiki, i per tant, si no vas allà, no te n'arribes a assabentar. Amb aquesta altra parella, que també era molt gran, em va fer molta il·lusió perquè dels llibres de Bengt Danielsson, que jo portava i havia fet unes fotocòpies de les fotografies que sortien aleshores, doncs eren fotos de gent dels anys 50. I ensenyant-les a aquesta parella, van reconèixer de seguida a tothom, no? Fins i tot els veies amb llàgrimes als ulls, i dius, ostres, mira, aquesta és tal, i aquest és aquesta altra. Era gent que, doncs, ells malauradament no tenien cap foto de record d'aquestes persones, alguns d'ells fins i tot eren familiars seus, i el que vaig fer va ser deixar-los les fotos perquè se les quedessin de record.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Doncs ja ho heu sentit, 972-77-10-00, si voleu ser els afortunats que justament en 24 hores, perquè demà a aquesta hora en Paco Torres ens dirà qui és el guanyador o guanyadora que s'endú a casa aquest dècim cortesia de l'Anxova Milionària, i que no se sap mai, vés a saber si us troca un bon premi. Vinga, va, que venim de Reroia, venim del Paraís, i el Paraís us vull portar jo amb aquest, el Paradís en català, el Paraíso en castellà, a través de David Gaudiu. I ja ho sabeu, també ens podeu demanar cançons.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Donde todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso. No hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso. Paraíso Andrés. Quiero que no desespires, la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.
Clar que sí, els amics de la ràdio i les històries de la ràdio amb en Paco Torres. Bon dia, Paco.
Bon dia a tothom, bon dia a Cristina, a l'Escala i l'Empordà.
I a la Llevantada en general.
I la Llevantada en general.
Els llums fan coses rares, ho has vist o no? Ai, ai, ai. Bé, a Roca Corba estan avant, tenim Canal 10 que ara ve, ara torna i aquestes coses, però bé, bueno, mira, ho estan intentant solventar, eh?
Molt bé. Doncs, a banda d'explicar les històries, sí, hem de dir de dues persones que ens va deixar aquest cap de setmana.
Importants, eh?
Sí. El passat dia, el dissabte, dia 4, mort el fotògraf periodista Miquel Ruiz, a l'edat de 69 anys. Nascut a Granada en l'any 1954 i aviat va vindre recent nascut a Girona.
Val.
I tota la vida l'ha passada per aquí a Girona.
Doncs fotoperiodista de casa, podríem de casa, dir gairebé, per molt que sigui nascut a una altra banda, no?
Sí. Va fundar amb altres fotògrafs, en 1993, Fotògrafs per la Pau, una ONG dedicada a la cooperació en països en conflicte.
Home, està molt bé, perquè d'alguna manera s'ha de visibilitzar, Paco, aquestes guerres, aquestes coses, si no fos pels fotoperiodistes valents, valents, que estan en territori de guerra, sí, sí, no ens n'enteraríem, eh? És així.
I són valents, eh? Perquè això...
Tant, són ganes, són ganes.
Són ganes d'anar-hi, eh?
És passió. Això és com aquestes feines com doctors i aquestes coses que són vocacionals.
Sí.
El fotoperiodisme també ho és, al igual que el periodisme, eh? I qui més?
I el passat diumenge, dia 5, mort en Josep Maria Espinàs.
Sí, que tenim la capella ardent, al Palau de la Generalitat.
Fins a les 7 de la tarda. Pugui anar, teniu temps.
I tant.
A l'edat de 95 anys, escriptor, periodista, a més va ser pioner com cantautor en el moviment de la nova cançó. És també autor, junt amb Jaume Piques, de la lletra de l'himne del Futbol Club Barcelona amb música de Manuel Valls i Gorina, i membre del Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.
Una gran trajectòria, eh?
Ha escrit més d'uns 90 llibres,
uau,
entre novel·les, els assaigs, les cròniques de viatges, les memòries i els llibres de reportatges. O sigui, tenim una quantitat de llibres per comprar.
I més d'un miler d'escrits al diari, eh? D'articles, sí, al diari, també.
Ha escrit fins al dia de la Vantes.
Sí.
Diàriament en el diari d'avui, avui, i en el periòdico de Catalunya.
Per tant, el Punt Avui...
I ahir, amb la seva màquina d'escriure, un Hispano Olivetti.
Sí?
Crac, 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 crac.
Encara, dia d'avui?
Ahir sí. Ahir no volia escriure mai amb un
ordinador. Amb ordinador, eh?
Volia sentir el soroll de les lletres.
Xec, 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 com ens agrada aquest soroll. A tots els que hem començat amb aquesta màquina és un soroll que ens motiva, eh?
Jo vaig començar així, eh?
Jo també. Que després, quan em posava l'ordinador, destrossava les tecles. Que la germana em deia, però Cristina, afluixa, jo ho sento, és la mania, és la pràctica. Molt bé, bueno, doncs anem per les històries de la ràdio.
Doncs anem per els EAJ des del 51 fins al 60. EAJ 51, Ràdio Manresa, inaugurada el 21 de novembre de 1933. EAJ 52, Ràdio Extremadura, inaugurada el 18 de març de 1934. J33 Radio Elx, inaugurada el 14 de maig de 1934, EJ54 Radio Cartagena, inaugurada el 21 de gener de 1926 com a EJ16, i el novembre de 1990 va sol·licitar el trasllat de Radio Alcira i va començar a emetre el 26 de febrer de 1991. Radio Alcira tenia el 1954... EJ54, que des del febrer de 1935 va deixar d'emetre el 10 de juliol de 1929 i a partir del 1935 va reaparèixer amb la Unió Ràdio Salamanca.
Va estar en antena des del desembre de 1934 fins l'any 1990.
I va sol·licitar el trasllat de Ràdio Alcira i va començar a emetre el 26 de febrer de 1991.
Ara ho hem dit bé, molt bé. Anem a la següent.
EJ Ràdio Alcira va estar en antena des del desembre de 1934 fins al 1990. Ara ho dic bé, això.
Molt bé, ara sí.
Perdoneu, amics oients, però...
que tenim guions molt ben preparats aquí.
Sí, però em faig gran.
Que és bo.
EJ55, Ràdio Algeciras, inaugurada el 14 de novembre de 1934. EJ56, Ràdio Salamanca, la primera ràdio Salamanca era EJ22, inaugurada l'11 d'abril de 1926, va deixar d'emetre el 10 de juliol de 1929, i el 25 de febrer de 1935 apareix amb el nom de Unió Ràdio Salamanca.
Molt bé.
EJ56, Ràdio Orense, inaugurada en 1932, i en 1935 va tindre que l'indicatiu EJ57.
Va ser quan es va fer oficial, diguéssim,
sí.
No?
EJ58, Ràdio Jerez, inaugurada el mes d'agost de 1934... EJ59, Ràdio Cádiz, va ser la segona emissora d'Espanya amb l'indicatiu EJ2. Però en aquell temps, aquell indicatiu va passar a Ràdio Espanya de Madrid. Coses de la dictadura que hi havia en aquell temps.
Clar.
Que va començar les emissions el dia 21 de març de 1925. El 31 d'octubre de 1936 va ser assignada amb l'indicatiu EJ59, Ràdio Cádiz.
Va ser quan es va fer oficial, també.
Sí. EJ60, Ràdio Almeria. Va començar l'indicatiu EJ18 i el 15 de juliol de 1927 fins a l'any 1930. Després, a l'any 1935, com EJ60...
I ara què
és? Ara és Onda Cero Ràdio Almeria des del 26 de novembre de 1990.
Doncs hem fet un recorregut, en aquest cas ja hem sortit de Catalunya, eh? Ens n'hem anat ja una mica més enllà des d'aquesta EAJ51 fins a la 60 que hem descobert avui. Què farem ara, Paco? A veure.
Ara escoltarem un àudio d'un programa dels anys 40 i 50 de Ràdio Espanya de Barcelona, EJ15. Són les aventures de l'inspector Nichols. En busca del culpable. Escoltem.
En busca del culpable.
La emisión policíaca más antigua de España.
Bajo argumento y guión escritos por Jorge Carranza Gesa.
Escuchen atentamente, amigos.
No pierdan palabra.
Estén alerta desde el principio.
Jueguen a detectives, amigos.
Y en busca del culpable, le resultará aún más emocionante.
Carai.
Entonces era un programa que la gent no escoltava.
Sí.
El quadre d'actors de Ràdio Espanya feia en directe o gravat.
Com una radionovel·la, però de sèrie policíaca,
sí,
no?
Sí, això mateix. I tenien que detectar qui era el culpable.
Ah, mira.
Com ho feien? Via telefònica o via per correu? En aquell temps el telèfon anava una mica com...
És com el s'ha escrit un crim, de la Fletcher, però amb ràdio, eh?
I al final, com gran novetat, va ser la participació de l'oient amb la solució final de l'enigma.
Ah, doncs molt bé, fent participar l'oient, això està molt i molt bé.
Era un programa que va tindre molt d'èxit, va durar fins a l'any 40, fins a la... cap allà als 55.
Molt bé, home, doncs una bona trajectòria de 15 anys, eh? I tant.
Bueno, que, clar, no havia la tele, tothom escoltava la ràdio.
Clar.
Més a la nit. Ara passarem a les curiositats del 1998.
Molt bé, ens centrem a 1998 i em parles de curiositats, a veure.
Sí, vam deixar l'últim capítol, vam parlar del cotxe de l'any a Espanya i a Europa.
Sí.
Alfa Romeo 156, un cotxe amb unes línies molt modernes.
Per l'època, eh?
Per l'època. No, i ara també, eh?
Sí, sí, ho segueix cotxe... sent, eh?
Ah, parlem de preus. Un diari valia 125 pessetes, 75 cèntims d'euro. Un radiocasset amb CD aigua, 19.995 pessetes, 120 euros.
Oh,
gran calés, eh?
Sí, sí, i tant.
Una televisió en color Sanyo 17 pulgades, en teletext, una tele petita, 17 pulgades, com això.
Sí, com els portàtils que tenim aquí, sí.
44.900 pessetes, 270 euros. Un telèfon mòbil Nokia 6.110, 42.688 pessetes, 256,50 cèntims, o sigui... Un telèfon mòbil, 255 euros en aquell temps, en pesseta ja eren calés, eh?
Home, i tant. Home, el Nokia aquest és aquell que tenia l'antena, sí, la pantalleta petita, sí, eh? Que quan volies escriure una C havies d'apretar tres cops el dos, eh? Aquestes coses, eh?
I un cotxe Toyota Corolla des de 1.826.200 pessetes... 10.976 euros.
Clar, potser un cotxe 10.000 euros diem, ah, doncs mira, no és tant, però clar, no és el mateix valor 10.000 euros d'aquell moment, el 1998, que dia d'avui. El 1998 ja no hi havia ni euros, per començar,
12,
no?
12.000 12.000 euros són 2 milions de pessetes.
Sí, sí. Semblava més gros, eh? Però això de 2 milions era com, soc ric, eh? I bueno. Què més?
Habitatges, pisos i cases a Girona... Un pis alt, lluminós, amb balcó, dues habitacions, ascensor, 19.400.000 pessetes, 116.596 euros.
Buf, molts diners, eh, també?
A Barcelona, carrer Diputació, pis seminou, alt estrangui, quatre habitacions, dos banys, cuina, ofici i parquet, 32.990.000 pessetes, 198.274 euros.
Carai.
I al carrer Sant Antoni, també a Barcelona, alt, luminós, dues habitacions, ascensor, 20.300.000 pessetes, 122.005 euros.
Doncs aquests eren els preus de 1998, i les feines com anaven, a veure?
Pues un enginyer tècnic, especialitat en mecànica o industrial, experiència en AutoCAD 13 o 14, completa, sou brut anual, 1.223.000 pessetes, que al mes eren 101.917 pessetes, 613 euros.
Per un enginyer tècnic especialitzat, o sigui, en mecànica industrial, eh? Molt bé.
102.000 euros, no, pessetes, perdó, eh? Al canvi eren 613 euros.
Ja es veu la diferència entre els preus i els sous, eh? També això sí que no ha canviat, eh?
Ara parlarem de quatre notícies de la ràdio.
Vinga.
Internet entre les emissores de la ràdio.
Oita, el 98 va arribar internet a les ràdios, sí. Molt bé.
Totes les emissores d'àmbit nacional organitzen emissions especials per recaptar diners per ajudar els damnificats per l'huracà Mitch a Centreamèrica. Una altra notícia, un estudi de l'Associació d'Investigadors de Mitjans de Comunicació diu que el 77% dels espanyols escolten tan sols una emissora. O sigui, en el dial posen l'emissora
que... La que escoltin i ja no es mou, eh?
La que més li agrada i aquí ja no em veu.
No és com ara el cotxe que tenim l'1-2-3 tots allà programats, eh? I posem la que volem.
I després el programa de Luis de Lomo, Protagonistes, compleix 25 anys en antena. I va estar cap als 50 anys. Ara, els èxits musicals de 1998, la primera posició era Corazón Partido, de Alejandro Sanz.
Oh.
Segona posició, Desátame, de Mónica. El número 3 era As Long As You Love Me,
Els Backstreet Boys.
El número 4, La Copa de la Vida, de Ricky Martin. Número 5, Pájaros de Barro, de Manolo García. Número 6, Mi Cuerpo Pide Salsa, de Gloria Estefan.
Sí.
Número 7, Nada que Perder, de Amistades Peligroses. Aquesta la van posar quan van fer el vermut musical.
Sí.
La Flaca, número 8, d'Andrés Calamaro. Número 9, De què me sirve llorar, de OBK. I número 10, Torn, de Natalie Ambrugia. Escoltarem el número 1, Corazón Partió, d'Alejandro Sanz, una mica de melodia.
I una cançó que us haig de dir que gairebé no entra al disc, era d'aquelles que es volia quedar al calaix, i mira, va ser un gran èxit, mira, el número 1 que és.
Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Alejandro Sanz. A quantes ens havia partit el cor, aquest home? Molt bé. Bueno,
ara anem pel cinema.
Pel cinema, sí?
L'èxit del Titanic.
Home, Titanic. A veure, explica'ns.
La pel·lícula Titanic ha desvingut el fenomen cinematogràfic de la temporada. El film, que va costar 280 milions de dòlars, wow, ha batut tots els rècords de recaptació. Els seus protagonistes, Kate Winslet,
la Kate Winslet, sí,
Leo DiCaprio, han estat al cim de la seva popularitat i es troben admiradors fins i tot sota les pedres.
Home, i Titanic segueix sent jo mítica a dia d'avui?
Encara la tinc jo a casa amb un vídeo.
Amb
un
VHS?
Sí.
Jo a casa també la tenia.
No pots fer còpies.
Per què? Estan vetades?
Sí.
Ai, ho has intentat, de fer un DVD, És que en Paco ens ho transforma tot. De tots els mitjans antics que us podeu imaginar, ell t'ho passa digitalment,
Digitalment, però em va dir, no pots.
La tenim vetada, no?
Vetada, l'has de veure... Bueno, ara suposo que ja està.
Ara Titanic la pots trobar on vulguis, sí, però un gran tema, i tant. Molt bé, doncs,
premis,
Titanic, som-hi.
Ara, Premis Literaris de 1998. El Premio Cervantes va ser per José Hierro. El Premio Planeta, Pequeñas Infantias, de Carmen Posada. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Joaquim Moles. I Premi Ramon Llull, per Parada Obligatòria, de Joan Barril.
Molt bé.
I ara entrem al mes de gener de 1998.
Eren curiositats generals de tot l'any, ara ja entrem al gener,
El dia 1, el que matinem una mica després de totes les juergues del dia 31.
Aquell 1% de la població que es lleva d'hora el dia 1 de gener.
D'hora. Te pots aixecar ja a les 9:15 o les 10.
És d'hora. Depèn de l'hora que t'hagis anat a dormir.
A partir de les 11, tant Ràdio Nacional d'Espanya com Televisió Espanyola passen el concert d'Ainhoa des de Viena.
Val.
Amb la Filharmònica.
Home, això és mític de Cap d'Any, eh? Mm.
Però ara ja té una competència, ara.
Quina?
Aquell dia, al dematí, a TV3 passa un concert de l'orquestra d'André Rieu.
Ah, que, ta, en Jordi li encanta aquest, eh?
Doncs jo, mentre vaig gravant la Filharmònica, estic veient en directe l'André Rieu, que està molt bé. Uh-huh. Són 2 hores i mitja, i el passes és un xou.
Això,
el dia 5 sorteig del nen, de loteria del nen. Mm-hmm. Ara es fa el dia 6, però encara en aquell temps es feia el dia...
el 5? Sí, ah, no sabia això, veus?
Sí, perquè el dia 6, com era festa, doncs es passava... Ara no, ja es passa el dia 6.
Val.
Com aquest any.
Sí, sí, tant. I quin somriure que se li posa.
El sorteig encara es feia el dia 5, sistema de bombos múltiples. El primer premi va ser pel 9.122, dotat en 240 milions de pessetes, 24 milions al dècim, 144.243 euros.
Ah, nets d'impostos o no?
Bueno, en aquell temps...
Encara no te'ls cobraven, no? Eren buenos tiempos.
A l'any següent sí, eh? A l'any següent...
Ja te fotien una bona vistada, eh?
Saps què passava? Que molta gent ara, actualment, quan cobraven, se'ls gastava tot el primer any.
I després venia Hisenda, eh?
I després doncs Hisenda diria, tu...
Ara jo en vull 70.000, no?
Doncs ara no. Ara ja m'ho pagues per endavant i fer el que vulguis després.
I ens estalviem problemes de... Molt bé.
Va estar molt repartit. A Catalunya va tocar a Ripoll, Deltebre, Tremp i Amposta.
Molt bé.
Entre altres. El segon premi va ser per el 99.847, dotat en 100 milions de pessetes, 12 milions per dècim, 72.121 euros. També molt repartit. A Catalunya va parar a Pons, Granollers i Pineda. I el tercer premi va ser per el número 46.036, premiat en 30 milions de pessetes, 3 milions per dècim, 16.030 euros. Íntegrament a Villena, Alacant.
Molt bé. Què més va passar aquella setmana dels Reis?
Això de 3 milions són 18.000 euros, eh?
18.000 euros, sí.
Durant la setmana, perquè aquí hi ha molta gent, els oients, quan t'equivoques, se n'enteren, eh?
Sí, després t'ho venen a dir, Paco. No m'ataqueu en Paco pel carrer, oients, eh?
No, ja m'agrada, perquè així escolten.
Home, això vol dir que escolten. Això, sí, sí. No que només et senten, sinó que també t'escolten, no?
Durant tota aquesta setmana, la mainada de les cases estan encara de vacances, de Nadal, esperant el dia 5 al vespre per les cavalcates dels Reis Mags.
Clar que sí, la nit màgica.
I i a la matinada a Ràdio Barcelona, com cada any, el programa Cap Nen Sense Joguina. Uh-huh. Subhastes d'articles de personatges coneguts que amb els diners sent joguines pels nens i nenes dels hospitals i també oients que portaven joguines a la ràdio.
Doncs bones iniciatives que, per sort, segueixen vigents, eh,
sí,
aquestes
sí,
iniciatives.
Sí, cada any ho fan. Ja fa anys, eh?
I tant.
I el dia 6, com sempre, els nens i nenes de bon dematí s'aixequen de bon dematí a mirar que m'han portat els Reis.
Anem a obrir regals! Com m'agrada aquest moment!
Bueno, passem al dia 8 de gener, ja entrem amb el futbol, Supercopa d'Europa, partit d'anada, Barcelona 2, Borussia Dortmund 0, els gols marcats per Luis Enrique i Rivaldo. El partit de tornada se disputarà l'11 de març d'enguany.
Del 98, eh?
El dia 11, el Canadà i els Estats Units paralitzades per el fred. Molts habitants del Canadà i el nord dels Estats Units s'han quedat sense electricitat enmig d'una ola de fred amb temperatures de 20 graus sota zero.
Mare de Déu!
L'exèrcit canadien ha desplegat per ajudar els afectats, com són instal·lacions de centres habituals. També en energia, bueno, ja que se'n va anar la llum, a veure amb els generadors per fer llum.
Sí.
Però molta fred, eh? Ara parlarem una mica de música, una pausa, i escoltarem de Gloria Estefan, Mi Cuerpo pide salsa.
Doncs no serà pausa, sinó que serà punt i final. Acabem amb aquesta cançó, Paco, perquè vale. Ens ha arribat el punt horari de la una i hem de donar pas a l'informatiu.
Doncs posa aquesta música com sintonia final.
Doncs el nostre acomiadament. Oients, petonets, Paco, ens veiem demà amb la loteria.
Demà amb la loteria.
I ànims, que mi cuerpo pide salsa. Fins demà, família. Salsa!